Bona vesprada a totes i tots i benvinguts a La Furla, el podcast de moda de la teva vida. Aquest és el nostre 13è programa i un cop més us volem culturitzar sobre successos internacionals que probablement desconeixiu, imposant-vos així la nostra humil opinió. Avui, sense sorpreses en l'alineació titular, ens compartim estudi amb el Jordi, que està al control de so, i també doncs, compartim taula, en aquest cas, amb l'Arnau Mas, Joan Giner, i jo mateix, que sóc l'Adrià García. Què tal, com esteu, amics?
Doncs molt bé. Sí, sí, perquè...
Perquè sí.
Perquè sí.
Ah, sí. Arnau, què tal, com estàs?
Hola, Adrià, bona setmana. Jo també estic aquí perquè sí.
Perquè sí, eh? L'important és que estiguem aquí.
Sembla mentida, però sempre em fas la mateixa pregunta i és la cosa més difícil de respondre que tinc.
Buah, però no cal que, vull dir, no cal que penseu gaire. Si esteu malament, podeu explicar-vos.
És que realment tampoc no estic ni molt bé ni molt malament.
Ja. Yeah. Bueno, sempre es pot dir allò, anar fent.
Exacte, anar tirant.
Anar tirant. També és una bona excusa, vaja. Arnau, tu també, eh? Estàs bé? Vas fent?
Estic bé.
Fantàstic. Sí, doncs en aquest programa d'avui celebrarem l'existència d'OVNIs, parlarem també d'una nova política suposadament o sospitosament racista de Dinamarca, o també de la història d'un investigador de la Covid que viu dia a dia sota l'amenaça d'un franctirador. Tot això i molt més a La Furla número 13, que és la 12. Som-hi, Jordi. I comencem amb música èpica, anant-nos-en als Estats Units, perquè aquest país ha confessat no tenir explicació per als 120 objectes voladors no identificats avistats pels pilots militars. Podríem dir que són ovnis, Arnau? Perdona que avui, no sé per què, m'estic entrebancant molt, però ho estic intentant tirar endavant de forma natural. Arnau, podrien ser ovnis?
No està obligat a més. Aquí fent esperit, fent gala del nostre esperit foro cotxero, li prenc la pole al Joan.
Sí, avui comences tu.
No ens defraudis.
Sí.
No ens fallis, perquè si no començaràs més.
No, i és que el tema és molt important, i és que parlem de la matèria de la defensa de la major potència militar del món mundial, els Estats Units, que no en tenia prou en ser la primera potència en exportar menjar basura.
Mm-hmm. Sí, exportar menjar basura, tabac i tomates.
I armes.
Tomacos, no? I armes. Doncs, aquest cop ens fem ressò doncs, de la ja finalitzada investigació del Departament de Defensa del País Nord-Americà que, doncs, respecte a l'avistament dels últims 20 anys que s'ha fet de més de 120 casos de vehicles aèris no identificats i que molts podrien considerar com a ovnis.
Bueno, ovni és objecte volador no identificat i la S és de plural.
Ufos.
Ufos, exacte.
Ufos, que vindria a ser, doncs...
Tufos. I... Ah, exacte. I, a veure, siguem realistes, ja sabem que quan parlem de marcianades molts ja esteu pensant en el tupé del Donald Trump, però per ara encara no hi ha cap notícia que digui que manifesti la seva voluntat de separar-se del cap del seu llunàtic portador. I és que, bueno... Disculpeu el xiste. Sí. Tot i això, no? I davant de la manca d'explicació de tots aquests fenòmens, el Congrés sembla que hauria demanat l'elaboració d'un document intern per a conèixer el testimoni i experiències dels funcionaris de l'exèrcit militar doncs, amb aquests objectes estranys i no identificats. I és que ja va ser el mateix Barack Obama el que, durant el seu mandat, va reconèixer que no hi havia una explicació per absolutament tots els objectes que eren vistos al cel. Òbviament, aquestes declaracions feien les delícies de les conspiranoies i de la gent amant de la ciència-ficció, doncs, i deixaven un munt de marge per a imaginar-se un mar de possibilitats,
clar.
Un cel de possibilitats.
Un cel.
Un univers.
Un univers, un cel de possibilitats, sí.
I una temporada de Quarto Milenio.
Sí, en aquest cas, però, pel que entenc, no ens està parlant de marcians, simplement està parlant d'objectes voladors no identificats. Mm. Vull dir, que un objecte volador no identificat podria ser...
I want to believe.
Sí, però podria ser un bon aquilucho, també, saps?
Frisbee.
Un frisbee, un globus d'aquells de festes majors de la mini, saps? Que van plens d'heli.
Un dron.
I estan per l'estratosfera. Un dron. Vull dir que...
O, segons ens ensenya TikTok, podria ser una persona de petit tamany.
I què hi faria volant? No l'he entès,
amb un globo?
No, però no, però lo típic dels vídeos, no, de que la gent petita quan salta, no, acaben, no, en espais temps completament diferents del
vale.
De l'inici del vídeo.
Vale, vale, també podria ser ara que parlaves de globus i persones, podria ser la casa d'App, etc, etc.
Exacte, exacte. Podria ser qualsevol cosa, però bueno, s'ha de dir que nosaltres des de la Furla sempre fem una crida, vale, a posar seny. I ja que si no ho fa nosaltres, no ho farà ningú. I, doncs, clar, doncs tots aquests objectes, no? I parafrasejant a un gran expresident de nostre gobierno, que com el agua de la lluvia que cae del cielo i no sabemos muy bien por qué, doncs que realment serien tan susceptibles, no?, de ser avistaments de caràcter extraterrestre com podrien ser sondes Sputnik extraviades o avions de Ryanair en missions anti... Bueno, en missions procomunistes, no? Mm-hmm. Així que faríem una crida a la calma, eh?
Vale, vale, vale. Fem una crida a la calma, no ens esperem. No vol dir que hi hagi extraterrestres que vinguin a invair-nos. Encara no. Llàstima.
Eh? Exacte, exacte. Ja, ei, ja però realment no dieu que no molaria que realment fossin criatures extraterrestres, no? Ja que el fet de que realment tots aquests avistaments sobretot es produïssin als Estats Units, jo crec que justificaria moltes, no, moltes peculiaritats al país, no? Com tot el boom de les teories terraplanistes, els antivacunes o, per exemple, també, i per què no, els seguidors de Trump, no? Mm-hmm. Jo crec que seria una bona justificació que fos el país que estigués assetjat pels ovnis.
Realment, sembla mentida que inclús després del 2001 no tinguin encara controlat l'espai aeri.
És curiós, eh? Sí.
En altres en sobrevole un caza marroquí i surten dos Eurofighters, però allà... 120 coses que
exacte,
no saps el que són.
Si Bielorússia pot tenir controlat el seu espai aeri perquè no pot tenir Estats Units.
Sí, sí, la veritat. És veritat que aquí no hem avistat cap ovni i que tenim clar, però que si hi ha un ovni de veritat, si un dia arribessin els extraterrestres, està clar que aquí no aterrissarien, i mira que l'esplanada del desert dels Monegros és gran, segurament aterrarien als Estats Units. Prop de Washington.
Sí,
prop,
sempre.
Bueno, no, aterrarien a propet de Nou Mèxic, no?
Bueno. No. Van... Ara els que venen ja van a negociar directament amb el jefe del món.
Ja saben qui és el jefe del món i van a parlar amb ell.
Exacte, ja saben com acaba, no? Quan intenten aterritzar al desert.
Clar, clar, quan van a aterrissar allò als camps aquells d'ordi, de panís, de l'Amèrica rural... Pues les històries es fan més llargues, no? Però si
ja fan grafitis només.
Sí, fan grafitis, les línies de Nazca. Però bé, no ens alarmem. Els ovnis probablement existeixin perquè són simplement objectes voladors que no estan identificats, però els extraterrestres, doncs, per pena de molts, encara no en tenim la certesa.
I recordem que és la terra dels superherois, vull dir que... No... Al final, veure algo volant, pues...
La terra dels superherois?
Sí, tots els superherois també són americans.
Bueno, clar, clar, clar.
Llavors, és també...
O alienígenes, com Superman.
Sí, clar, però...
Però bueno, van a viure a Amèrica.
Sí.
Vull dir, això és com els jugadors de la NBA, que se'n van a...
No és on neixes, sinó on te cries.
A veure, s'ha de dir que jo... Que
racista l'Arnau, eh?
No, perquè jo estic segur que superherois també existeixen en d'altres llocs del món. Però el superrecolector de remolatxa no té tant caché.
El Super López.
Clar, el Super López.
El Super López. Saps un model, no? Com a superheroi patri, també.
Va fer el Super López va fer les proves de Marvel i no va entrar.
I no li van deixar. Ei, però vosaltres sabeu la història de que hi havia el Capitán España, no, dins d'aquesta lliga de superherois que són capitans del seu propi país, hi havia el Capitán España que anava vestit com no de torero.
I amb una paella, saps? D'escut.
Amb una paella plena d'arròs.
Bueno, la famosa capea.
La famosa què?
Capea.
Ah, capea.
No,
i l'estoque.
Sí, exacte, el d'esto. Sí. No dels toros. Perquè, òbviament, aquí, com que no estem amenaçats per extraterrestres, pues, hem de vacilar amb un pobre mascle de la vaca.
Sí, la veritat. Bueno, però com que no ens fa falta superherois, perquè tampoc hi ha extraterrestres, com bé deies, Arnau, doncs aquí vivim més tranquils. Tots som superherois en el nostre dia a dia. Tots fem coses per la humanitat. I amb aquest comentari tan asquerós anem a parlar d'una cosa encara més asquerosa. Amb una cançó bastant asquerosa, Mr. Pepino.
La mare que el va parir.
Anem a parlar de Dinamarca. I és que aquest paraís liberal, en aquest país, paradís liberal, podríem dir, els immigrants i els refugiats ja no són benvinguts, no? Joan, podríem dir-ho de manera col·loquial.
Sí, bueno, podríem dir que els immigrants ja no eren benvinguts des de l'última notícia que vam donar. Recordem que Dinamarca va ser el que va instaurar aquella política tan polèmica sobre no guetització, que consistia en, clar...
Evitar guetos.
Si no entren immigrants, tampoc, saps?
Exacte, que si no hi ha immigrants, no hi pot haver guetos immigrants.
Exacte. I al final, si tu limites la població immigrant, també evites que perdin els valors europeus, que això és algo que Dinamarca ho porten molt en sèrio.
Sí, ho porten molt en sèrio, sí, sí.
Doncs sí, ara es presenten amb una nova política i és que volen fer el mateix amb els refugiats. Vale? Els immigrants són una cosa, l'immigrant pot ser refugiat, vull dir, no té per què, vull dir, al final...
Immigrant és el terme genèric, refugiat és com més concret. Ja.
El refugiat ja suposa que hi ha un... que aquella persona viatja per protegir la seva vida, saps? Mm. Per motius de guerra, per motius de discriminació... I, bueno... No en val, a la ONU, al 1951, es va ficar les normes de joc entorn als refugiats dintre de tota la Unió Europea. I, casualment, Dinamarca va ser el primer país que va signar aquestes normes de joc que es van establir.
A tope amb acollir refugiats.
Sí, 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 a tope amb acollir refugiats.
Exacte, a tope amb Dinamarca. Perdó.
I clar, ara s'han trobat en un dilema en el qual han canviat d'idea.
Ja rotundament.
Ja ho vam veure l'últim cop amb lo dels guetos i ara també es fiquen amb els refugiats. Vale? Com ho faran aquesta nova mesura? Aquesta nova mesura consisteix en que tots aquells que facin sol·licitud d'asil ho hauran de fer des de fora de Dinamarca.
És a dir, no podràs ser refugiat estant a Dinamarca.
No. O sigui, sí, tu pots ser refugiat dintre Dinamarca, però sempre i quan t'acceptin l'asil.
Clar, però vull dir, però tu no podràs demanar l'asil quan estiguis dintre Dinamarca, no. Perquè no podràs entrar.
Això és una altra cosa. Ah. Tu no podràs... No, tu hauràs de demanar l'asil des de fora de Dinamarca.
Vale.
I, de fet, la norma no diu només des de fora de Dinamarca, sinó que si els hi arribes a Dinamarca i demanes asil... te buscaran un lloc per estar fora de la Unió Europea.
Vale.
Mentre se't resol la sol·licitud d'asil.
És a dir, t'envien a un altre país.
Sí.
Guai, no?
Sí, sí, sí. Ara quan te diga un dels països que amb els quals Dinamarca ha anat tractant, per exemple, Ruanda.
És a dir, tu vens de Síria.
Jo vinc de Síria. Jo fujo d'una guerra nefasta, cruenta, i bueno, allà he perdut la casa... Sóc una persona amb estudis, s'ha mort mitja família perquè hi ha hagut bombardejos constants, creuo per Turquia, me'n vaig a Europa perquè sé que a Dinamarca hi tinc un tiet o un germà o qualsevol persona que va emigrar al seu moment, i me trobo que a la frontera em diuen, bueno, jo estic aquí perquè demano asil polític perquè fujo d'una guerra, i que els agents fronterers me diuen, vale...
Perfecte.
Molt bé.
Te dono aquest formulari.
Perfecte. Bueno, a part del formulari, la qüestió és que llavors el que faria, si s'apliqués aquesta llei, seria portar a un país com, per exemple, Ruanda, que és dels pocs que de moment ha tingut tractes amb aquest tema, on jo m'estaria fins que resolguessin la petició d'asil.
I les coses de Palacio van despacio.
I que possiblement aquesta... vist el plan que porten, aquesta resolució d'asil seria negativa.
Clar.
I em diríem, bueno, clar, no. Si estàs bé a Ruanda, pues queda't a Ruanda.
I així poblem Ruanda, que la guerra que va haver als anys 90 va marxar mitja població.
No guerra, genocidi. Bueno, sí, genocidi. Entre hutus i tutsis.
Jo no,
el 94.
Crec que encara donaria fins i tot...
Digues.
Aquí, nois, crec que encara donaria una idea millor, no a Dinamarca, que és que aprofitant, no, que han fet un conveni d'acollida amb Ruanda, que montin aquests nous campaments de refugiats al mig de les zones de cria i reproducció de lleons, tigres, no? I tota sèrie de... No hi ha posats a donar bones idees, eh? A Dinamarca.
Sí, no, idees de les... Bueno. Amb les que ells doncs, juguen, no? Idees que podrien barallar perfectament.
No, en balde, vull recordar que Ruanda...
En balde és un xaval d'allà?
Sí.
El balde, el Keita Balde.
Sí, sí. Bueno, no en va, Ruanda és un país que bueno, doncs, va tindre les seves tragèdies al 1994, però que ara ha canviat. Tot i així, segueix, bueno, doncs, amb el tema de drets humans, doncs, encara li costa. Per tant, no sé si és el millor país com per a que una persona que està buscant asil per una banda vagi a parar.
Home, vale. I la veritat és que si busques asil a Dinamarca que et portin a Ruanda com que està una mica lluny. No?
Bueno,
també
clar.
a nivell geogràfic com que tens una bona puntada.
La qüestió és que entenc que els danesos prefereixen gastar-se els diners de, que és portar una persona de Dinamarca a Ruanda abans de tindre refugiats. Bueno, la qüestió és que això és algo que ja porten fent temps, que no és no el fet de portar a les persones refugiades fora, sinó que el que feien era denegar asil a les persones de Síria.
Oh.
Fins a 200 persones se van tindre que quedar fora de Síria, inclús famílies que es van tindre que separar.
Mm. Això clar. Ara, durant
sí,
aquests
sí,
últims
aquests
anys,
últims anys. Des de que el conflicte va començar el 2015, pot ser?
Sí.
Doncs des del 2015 ara, fins a 200 persones s'han quedat sense asil i els han tingut que deportar
clar,
cap a fora.
Clar, que jo crec que seria no, un altre... No, que seria un altre d'aquests casos de, no, de lo que deia Churchill de refugiats sí, però lluny.
Home, en aquest cas, bastant lluny, relativament a l'altra punta de món, quasi.
I un últim detall, vale? Perquè això al final no es queda aquí, vull dir, a part de, bueno, al final podem veure que hi ha polítiques molt escandaloses de no volem immigrants, no volem refugiats, però no ho diem directament així, sinó que fem una pantomima per liar-la. I és que, per exemple, aquesta llei també inclou que els agents fronterers i tots això tenen dret a decomissar objectes personals i de valor de les persones que entren com a refugiats.
Que entren
no
o que volen entrar, perquè
sí.
No entren.
Recordem que un país a prop seu, el 1930, va fer algo similar.
Va fer.
Amb dents d'or, coses de valor, sabates...
Relíquies.
Sí.
Vides.
I, bueno, podem...
No,
i, bueno, podem
no.
Veure que la dinàmica
Dinamarca
va per aquí.
Són molt democràtics.
Què? Perdona, Rau?
No, que Dinamarca no, Dinamarca són massa democràtics com per fer això.
Joan, perdona, què deies?
No, això, que veiem que els tiros van cap en aquesta direcció i que sembla mentida que Europa pugui tolerar aquest tipus de comportaments. I, bueno, des d'aquí jo l'únic que puc fer és cridar a la crítica de
una
que és l'estat danès
similar.
I d'aquest tipus de polítiques que, bueno, que hem de ser conscients que... Putos vikingos.
Putos vikingos, Putos vikingos del sud, aquests eren els dolents.
Putos vikingos.
Els bons eren els islandesos.
Sí, sí. Aquests són els del rei Harald.
Ah, vale.
No són els de Ragnar.
Home, a veure, també s'ha de dir que aquí els islandesos tenen una sort que no tenen els danesos, que és el fet que no han de denegar sol·licituds de refugi perquè ningú vol anar a un país no, en el qual té congeles només arribar.
Clar, però és que si en aquell país ja són refugiats de per si, com aquell que diu...
Ja són extradits, me sembla.
Sí, sí, ja van ser expulsats al seu moment.
Per això. Bueno, aixequem una mica això ara, explicant una de les notícies aquestes que són de rellevància ja sí que més relativa, no? Jordi, si vols disparar-nos algo de musiqueta... I és que Twitter ha estat suspès indefinidament a Nigèria. Es podríem dir la venjança del seu president per un tuit que li van esborrar. Arnau, a tu que t'agrada parlar de xarxes socials, hi ha un país doncs, que s'ha quedat sense el teu estimat Twitter.
Doncs sí, sí, parlem de pells fines, eh? Parlem de pells fines com hi hem parlat moltes vegades, no, de les prediccions que tenen certs tipus de governs, certs tipus de règims a limitar l'accés a les xarxes dels seus ciutadans, doncs anem a entrar de cap a l'imaginari de polítics excèntrics. I és que, doncs, això, no? Altres països que tinguessin la intenció de limitar les xarxes socials podrien ser, per exemple, Estats Units, no? En l'època de Trump, o la Índia amb TikTok, els dos, o Xina també, i Rússia amb Twitter, que han tingut les seves trifulques personals. Doncs aquesta llista ara mateix s'hi suma un altre país, Nigèria, com també podria fer Ruanda, però en aquest cas és Nigèria.
Mm-hmm. Vale.
Doncs sí, sí, el 324 doncs, ja diu, no, que la culpa de tot això seria del president Muhammadu Buhari, que arran d'una pilota en la que hauria fet amenaçant a certs grups independentistes de la regió de Biafra, a la que representa que voldria aplicar, segons diu, la mateixa moneda amb la que actuen ells, fent al·lusió als diferents actes violents als que haurien ocorregut en ocasions recents.
Vale, però el tuit més o menys què deia, doncs?
Bueno, el tuit aquest ara mateix no sé què deia, ja que l'han borrat i és difícil trobar fonts fiables, no? que te'l diguin, a més era de la parafrasejació.
Vale.
Però el que sí que diu és, en tuits que encara no han sigut borrats, és, i cito literalment, que qui vulgui la destrucció del sistema aviat tindrà el xoc de la seva vida. Hem donat ja massa temps. I representa que això doncs, faria al·lusió a unes guerres que havien tingut entre l'any 67 i els anys 70 del segle passat, en les quals hauria participat el mateix president, doncs, i que representa doncs, que anirien en la línia d'apaivagar els ànims independentistes doncs, d'aquestes regions. Simpàtic, vale. Tio, no?
Sí.
A mi, aquest del Muhammadu Buhari...
No t'ha caigut mai bé.
És que la cosa és que ja em va enviar un correu un dia dient-me que volia vindre cap aquí a Espanya, però que tenia molts diners i necessitava obrir una compte.
No, i a mi em va enviar el mateix correu, tio.
Sí?
L'únic que no es deia Muhammadu Buhari. Tenia un altre nom similar, però...
Firmava com a príncep nigerià.
Sí, príncep però, nigerià. Bueno,
tots sabem que és el Muhammadu Buhari.
Que gran, eh? Hòstia, doncs jo podria dir que li vaig enviar...
Però després me va deixar de contestar els correus. Li vaig pagar els 500 euros,
sí.
Va deixar de contestar.
Jo li vaig enviar un correu preguntant-li coses sobre la seva vida i tal, en plan, per ser pen friend, saps? Era la primera època del correu electrònic i no tenia gaire gent amb qui parlar. I doncs vaig intercanviar postalment diferents passatges de la meva vida amb ell i no, crec que no li van interessar gaire.
Igual jo realment si voleu que us explica...
Clar.
D'aquí jo si voleu que us explica la meva experiència amb el príncep nigerià realment es podria dir que va ser bastant pèssima, ja que quan jo vaig rebre el famós correu i vaig intentar contestar-lo, tot i que ja sabia que era una estafa, doncs tenia l'esperança de fer un amic nou i resulta que no em va contestar.
Bona
no
història.
Em va contestar mai el príncep nigerià.
Bona història, similar a la que he explicat jo, sí, Arnau. Per cert, explica'ns doncs una mica com ha xocat la notícia a Nigèria. No sé si hi ha hagut una mica rebombori, també.
Doncs, fent gala de lo que és la xarxa social Twitter, i com que no es poden posar pedres al camp, doncs molts dels usuaris del país, utilitzant VPNs i d'altres sistemes, doncs haurien saltat al galliner assenyalant, no, l'absurditat de comparar certs actes violents concrets amb una guerra que va acabar amb prop de 2 milions de persones civils, i donant a entendre que realment el que pretenia el polític amb tot això doncs, era aconseguir una escalada del conflicte que justifiqués les actuacions militars, no? No en aquestes regions. Sembla, però, tampoc que aquesta no era la primera vegada que el president doncs, imposava unes limitacions a l'ús que feia la seva població a les xarxes, i és que en anys anteriors doncs, també hauria obligat a tancar l'accés dels ciutadans a les xarxes de telèfon en general, en altres èpoques de revoltes, no? Fet que representa que hauria activat plataformes i moviments com l'anomenat hashtag KeepItOn, no, que buscaria la neutralitat de les xarxes i l'accés dels ciutadans quan aquest mateix bloqueig prové de decisions polítiques censores.
Vale, 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 vale. Per cert, t'han dit mai que tens veu similar al C3PO?
Citripio.
Ah, no, si som tots.
Sí.
Doncs no sé si hi ha hagut algun problema.
Veu de Citripio.
Bueno, així que Nigeria ja va ser dels primers que va descobrir com lluitar contra el tsunami democràtic, no?
Més o menys, sí, sí, sí. El que es va fer uns quants anys després, doncs, a Nigeria es portava fent. Diguis.
Exacte, exacte. Doncs, bueno, sembla que tot això, no? Doncs, altres països externs, també enormement, a mans de la llibertat d'expressió, com el Regne Unit, la Unió Europea o els Estats Units, haurien cridat al restabliment d'aquest dret fonamental de la població a comunicar-se i annexionant-se i donant suport a aquestes plataformes. Sembla, doncs, que aquest conflicte, que ja ve d'anys enrere, doncs, hauria acabat, doncs, en última instància, fruit de l'enrabiada del president, amb el borrat, no, que li van fer d'aquest tuit, amb el bloqueig total de la plataforma, privant els seus usuaris de joies contemporànies com la dels últims dies de Poliedro Sánchez.
Poliedro Sánchez,
Poliedro Sánchez.
Sí, aquesta nova broma del Poliedro Sánchez, o sigui, l'he vist recentment, però no m'acaba d'enganxar.
No, a mi tampoc.
És que agafen, munten com un cubo amb la cara del, sí, del Pedro i...
No, és Poliedro Sánchez.
És que Twitter va fent meme nou cada setmana, no? Podríem dir, clar, que hi ha com el meme, sí, de la setmana. Ara ja ha passat de moda això de les... de matar una mosca, línia temporal.
Sí, exacte, aquesta era de la setmana passada.
Que lamentable, no?
Era elemental.
Però és que això, són, vull dir, això són com bromes cícliques.
Sí, sí, sí.
Perquè vull aquesta dir, ja hi havia estat.
Jo crec que sí, vull dir, és una broma bastant recurrent, no? En plan... Sí, algú, sí, se li va il·luminar a fer això i algú el va copiar i el retuit porta a...
I va haver algú que va veure lo de Efecto Mariposa i va dir, oh, quina pel·lícula més bona, saps?
Super original,
super original, saps?
Super original, Clar, perquè no, hi ha una pregunta que us volia fer, no, i en la línia de tot això és, quins són els memes, no, que més trobaríeu a faltar vosaltres en cas que us prohibissin l'accés a Twitter?
El Joan trobaria a faltar el xaval que mira l'ordenador, mira després la càmera i fa així ok amb el dit, saps? Amb cara de... Joder, saps?
O el negre que fa així.
Sí. Bueno, així...
No, la veritat és que, com que no tinc Twitter, me faria més ràbia que tanquessin TikTok.
Uf, ho passaries malament,
Sí, Sentons. Bueno, aniria a dormir més aviat.
Això sí.
Et trobaríem a faltar, no, els extractes de vídeos del, no, del Mr. Jagger fent boxe o fent classes online.
O del Rahid.
Del Habdula. Ara seguim en aquests, nosaltres.
El Habdula. Són dos...
Habdula, que
el Habib i el Habdula.
Que és el senyor aquell petit.
Sí, pues
sí, dos senyors petits que, bueno, pues tenen rivalitats sèries.
Sí, sí,
sí. Sí, és veritat.
Us el recomano, són divertits, eh? Vull dir, ells fan vídeos ja de cachondeo. No és que ens estiguem enrient.
No,
però que consti que ens enriem de lo que fan, no de com són ells.
No, com són, no me n'havia donat compte. Ara que has dit petits, he pensat, hòstia, sí que són petits, però no... N'hi havia ni caigut.
Però si semblen nens de 3 anys.
Ni me n'havia donat.
Doncs sí, si tanguessin TikTok tindria son de més qualitat, però segurament...
baixaríem qualitat de vida.
Clar, baixaríem qualitat de vida, qualitat del programa de la Furla, perquè ens nodríem de TikTok.
Em començaria a preocupar per el que passa al meu voltant, saps? Clar. I això és una cosa que no vull.
Sí, és veritat. És veritat, és veritat. Per cert, que a la Furla hem actualitzat el nostre perfil d'Instagram amb diferents TikToks. Avui en penjarem un altre de nou. Estigueu atents. Doncs Arnau, esperem que això no passi amb Twitter aquí al nostre país, i si passa, doncs t'acompanyarem al sentiment, d'acord?
Esperem.
Som-hi. Hi ha una història força curiosa, i és que un investigador de la Covid-19 va ser atacat i viu avui sota l'amenaça d'un franctirador d'extrema dreta. Joan, una història una mica rocambolesca. Situa'ns, sí, on ha passat tot això?
Perquè després diguin que l'esquerra creme contenedors, eh? Bueno, doncs l'esquerra creme de contenedors, l'extrema dreta, pues, t'espera a casa amb armes i munició, a veure si surts i et pot fer la feina.
Com es deia això? Fracking? No.
Fracking?
No, fracking és el de sota terra.
Fracking seria si et tragués de casa a tiros. No, aquest va esperar fora de casa.
Tenia un nom, això no me'n recordo.
Franking. No. Franking.
És igual, on ha passat tot això, vale, Joan?
Doncs sí, això ha passat a Bèlgica, i és que un instructor anomenat Jürgen Konings, vale? Vull dir, per a res té un nom d'extrema dreta, però bueno, el Jürgen Konings, que és un instructor de tir, va robar del magatzem d'armes...
Scratche. És Scratche, la paraula
bueno,
que volia
dir. Bueno, sí, Scratche és...
És una casa.
Sí, però és aplicar pressions com, saps?
Bueno, però el que li feien al coleta rata...
Sí.
Era Scratche.
Vicepandèmies. Sí, sí, li feien Scratche. Però bueno...
El Poliedro seria... Sánchez i Vicepandèmies.
Això seria portar l'Scratche a un altre nivell, eh?
Sí, sí, sí.
I bueno, la qüestió és que aquest, el Jürgen Konings, que era instructor de tir...
I que més tard va obrir un restaurant d'hamburgueses,
sí.
Una cadena.
Recordem, un instructor de tir, per tant, entenc que la punteria la porta bastant bé, va agafar una metralladora del magatzem d'armes i un llençacoets.
Vale. Vale?
La cosa va en sèrio.
Uau. És com un bazooka.
Podria ser el Rambo, sí, de Bèlgica.
I es va presentar a casa de el principal viròleg que li podríem anomenar... com se diu, el de les celles?
Fernando Simón.
Li podríem anomenar Fernando Simón.
De Bèlgica.
De Bèlgica. Bueno, Fernando Simón n'hi ha un a cada país, vull dir. Seria el Fernando Simón d'allà. L'únic que, per mala sort, el dia que el van esperar que tornés de la feina, ell ja havia tornat abans. I, per tant, ja estava dintre casa. I clar...
Aquí te quedas, pringao!
Que... La gràcia és que ell, entenc que el volia veure arribar i fer-li la feina o intimidar-lo, però com que ja estava a casa, doncs va dir, bueno, pues, no estaria lleig, no?, que estressament llançar coets.
Clar, no. Això ja seria Scratche nivell 2. Saps?
Sí, ja és matar una dona, un fill...
Clar, clar, no, no.
I no, al final els problemes els tenia amb aquest home. Ell ara mateix està desaparegut. Ja ha desaparegut. La policia creu que està en un altre país, òbviament, vull dir... Bueno, no sé com és la seguretat a Bèlgica, però... Bueno, bueno. Si allà hi pot estar el Puigdemont, per què no un francotirador boig?
Sí, sí, sí. No? Tots han fet coses similars.
però es podria dir que ja té les quatre estrelletes?
Home,
ai.
Quasi, quasi, eh? De poques li deuen faltar.
I bueno, quasi, per... quasi. Desviar l'atenció al francotirador, que al final sí que és veritat que ha tingut club de fans i gent a tope amb el francotirador, en plan... Sí, 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 es veu que això a l'extrema dreta a Bèlgica pues, està també aflorant i pues, hi havia molta gent que pues, juguen Konings a Eurovision, no sé, saps? A tope amb el Jürgen Konings, però, per altra banda, la família d'aquest viròleg, que estan tots bé, s'han estat 3 setmanes tancats amb... Bueno, ara porten 3 setmanes confinats en una casa fortament vigilada per l'exèrcit. És una casa franca, que se'n diu, i està 24/7 vigilada per militars.
És a dir,
per militars.
Vive con el miedo. Viva amb la por de...
Viva amb la por de que se li preguin un tio... Se li presenti el Jürgen Konings.
I li digui, ja tu sabes.
Ja tu sabes i ell no sepa.
Sí, sí. Perdoneu, és un TikTok.
Sí.
No és de vegades, li creiem quines coses.
Bueno, el Jürgen, en la seva defensa, va dir que ell se n'havia cansat de veure'l cada dia a la tele. Se n'havia cansat de veure'l cada dia en què toma la tele. I com li va passar a la Belén Esteban, doncs...
Sí, sí, és veritat.
Bones, de bones similituds, eh?
Se va llançar al carrer a dir, pues, bueno, pues...
No, no, vull dir, la veritat sí, sí, és que... Jo també, per exemple, quan hi havia un moment que al juny de l'any passat, ara fa un any, per exemple, ficaves la tele i portaves 4 mesos veient aquell senyor a la tele i i als teus somnis i a tot arreu una mica fart.
Ja vol,
estaves.
Ja vol, clar, però
al final
el fies de la teva família, no?
Eh?
Era com si fos el teu tiet, no?
Sí.
El fies de la teva família.
Sí, sí, això sí, això sí, és veritat, et el senties molt teu. També,
sí.
Si te l'haguessin cargat, t'hagués sabut greu.
Buah, jo és que el veia com si fos un teleñeco, com si fos l'Epi o el Blas, saps? Llavors, és com, a vegades m'imaginava que deia altres coses. Treia el volumen i els hi ficava veu, saps?
Saps què s'assemblava al Grinch? Sempre m'havia recordat el Grinch.
El Grinch? Bueno, sí, perquè és pelut, saps? Però penses amb el Grinch, que és el Jim Carrey,
yeah.
Dius, bueno, pues, és el Jim Carrey, no?
No sé qui és el Grinch. És el Jim Carrey?
Jo penso que sí.
No sé. No sé.
Arriba, pot ser.
Però bueno, al final això, vull dir, se'm va cansar de veure'l cada dia a la tele i a part del confinament, vull dir, al final no tothom porta de la mateixa manera el confinament, no. I pues, podem entendre que pues, hi ha gent que... Bueno,
que surt amb katanes al carrer i n'hi ha que surten, sí, amb armes.
Exacte. Dir... Que li podria haver passat a qualsevol persona. Deixant de banda la seva ideologia d'extrema dreta,
no té res a veure,
que per a res,
per a res,
és feixista i que ho solucionarien, clar, tot a tiros.
Però, clar, no, però jo crec que...
Culpa el confinament. No,
clar, clar, però jo crec que aquest perfil de persona no encaixaria amb el de Muhammadu Buhari, no? En el qual, no, cada que els gires una miqueta, no te prohibeixen coses, te surten a fer tiros. No vull dir que realment aquest senyor perfectament podria ser president de Nigèria.
Home, sí, digueu-ho.
Vist així.
Vist així. Bueno, és una
opció. No el veig molt a Nigèria, aquest.
No, em sembla que la seva ideologia potser li prohibeix.
Sí, igual. Exacte.
Al continent.
Se sentiria com si fos un cuidador d'un zoo. Sí. Seguint la seva ideologia.
Sí, sí.
Seguint la seva ideologia, clar.
I benvinguts a la casa del bebè. No, ara anem a parlar del nostre país preferit, com deia, que és Corea del Nord, el qual, doncs, ha aparegut una nova brutal llei que castiga amb fermesa els qui veguin sèries estrangeres i també els seus familiars o la gent que l'envolta. Com diu el Joan sempre, és una notícia que hem d'agafar amb pinces, perquè amb el que passa a Corea del Nord normalment no acaba transcendint tot. Vull dir que podria ser que sigui una notícia que ens expliqui, per exemple, la BBC, però que l'hagi tret de...
Exacte.
Sí, aquell, el del parxe d'intereconomia.
Clar, que l'hagi tret del parxe d'intereconomia britànic.
Però bueno, mentre només prohibeixin veure Strangers Things...
Clar, però el que sí que té raó el Jordi, no, és que jo crec que podríem parlar del nostre xiquet preferit del programa, en Quimet.
En Quimet, sí, en Kim Jong-un. Anem a parlar d'en Kim Jong-un, del president de Corea del Nord, del líder suprem, com ens agrada dir-li, Joan.
Gran líder.
Gran líder, això.
El gran líder. Doncs sí, sí, bé, suposem que tot i la simpatia que, que li tenim al programa, no?
Sí,
tot i que suposem la simpatia, disculpeu, que tenim en aquest programa, doncs, per al país nord-coreà, no?, que és de sobre conegut l'hermetisme nord-coreà, a través del qual, no, moltes vegades, també des d'aquí la Furla, ens recolzem per deixar-la a la nostra imaginació i mitificant-lo, no?, en una utopia i pròspera societat socialista. Però on, segur que sí que no hi ha cap mena de dubte, és que dins d'aquesta utòpica o distòpica, no?, depèn de si t'agafes la versió nord-coreana o la versió de la BBC, distopia socialista, doncs qualsevol influència estrangera i sobretot les relatives al món capitalista, doncs suposarien alguna mena d'amenaça per a la pau i a la concòrdia internes.
Sí, sí, totalment cert.
Sí, sí, totalment cert, sóc el Joan.
Exacte.
És que ha sortit un doncs... segon esternudar, per això havia de reiterar com si fos el Joan, també. Diguis, Arnau.
Ben fet, ho has fet superbé. Doncs, bueno, doncs, suposem que serà un afany, doncs, per virar els eixos de l'oci de la població del Netflix a les videotrucades en... No, com ja ens fèiem el ressò de la notícia ja fa uns mesos, doncs el govern de Kim Jong-un amenaça amb una nova llei per castigar encara més durament el consum de produccions seriades forànies.
Vale. És a dir, només es podrà veure sèries del mateix país.
Està
molt guai.
Exacte. Sí. Però no, coreanes. Clar, perquè... és que encara, aquesta limitació encara va molt més enllà. Ja és que
sèries
no només,
com Alerta Compay, saps? Els Rangers de... com se diu? De
Pyongyang. Walker, província del Chihuan Rangers, no? doncs això. Sembla que, a més d'afectar les sèries, doncs, aquesta llei no només afectarà el producte audiovisual, sinó que també es castigaria, doncs, la possessió de merchandatge divers, com figuretes, samarretes, pòsters, otakus, amagueus, perquè, com a mínim, i ja parlant d'aquí la furga, la furla, crec que no en salvem cap.
No, no, no en salvem cap. Vull dir, el Joan que cada dia porta o una samarreta de Star Wars o de Rick i Morty o de Naruto, igual.
Però si vaig sempre en polo.
Joan, tio, sisplau, hòstia, no em xafis l'argument. No podria entrar.
No s'ha de crear tanta fantasia.
Alguna t'ha fotut la broma en l'aire.
Alguna de Star Wars portes?
Doncs, doncs...
Home, ara diu que era...
T'ha de dir...
És igual.
No s'ha de dir aquí, Adrià, que en defensa del Joan tu també ets molt fan de, dels afers ninjics i galàctics
molt,
de Star Wars.
Molt, 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 molt. Però vull dir, ho deia a nivell de que, clar, que no puc entrar en merchandatge, però no aniria ja en merchandatge.
Doncs, bueno, doncs Adrià, les penes, vale, a les que tu podries optar en aquest país, vale, per al consum i per la possessió d'aquest tipus de material, podrien anar des dels 15 anys doncs, en un camp de reeducació per a possessió lleu, vale, o podria arribar a extrems doncs, fins i tot de la pena de mort.
Vale.
Suposo que la pena de mort depèn del capítol que t'has quedat de One Piece, no?
Clar, clar.
Exacte.
Si estàs al dia, bàsicament és que t'expulsen de Hogwarts.
No, si estàs al dia, jo penso que la et deixen de mort... acabar i després garrotillo, saps? Però...
Home, et deixen acabar.
Jo crec que la pena de mort ja seria més per casos no, de gent que consumeix tipus de material onanístic.
Que s'ha vist totes les temporades de Friends.
Sí, els fans de Friends. Jo crec que la pena de mort és pels fans de Friends.
Exacte, exacte. Que... Ei, nois, però qui vol viure en un món sense anime, en un món sense Pokémon, en un món sense produccions tan magnífiques com, tot i el seu final, com Joc de Trons? Tot i que, bueno, sí que és veritat que algun disgust t'estalviaries.
Sí, però també t'estalviaries moltes hores de diversió. I,
exacte, no?
I et sobrarien moltes hores per fer coses...
Clar, però és que tampoc coneixem l'oferta cultural que té Corea del Nord.
Sí, bé, clar, ei,
és molt fàcil.
Però imagina't aquí... que et diuen
no,
que només
Joan,
pots mirar...
Que aquí...
Imagina't que et diuen que només pots mirar pel·lícules espanyoles. Clar. Has de veure el Dani Rovira a la sopa.
Hòstia.
Allò també deu entendre un Dani Rovira, que el deu entendre tots cansats.
Haig de dir que l'audiovisual espanyol...
Tenen el seu propi Pablo Motos, sí, el Rilil, a les hores
el,
de sopar.
El problema del l'audiovisual espanyol és que, com que ja hi ha Hollywood, que es menja molt de mercat, l'audiovisual espanyol se centra molt a suplir tot el que no es menja Hollywood.
I fan les sèries més així,
fan
més
coses una mica sosaines, saps?
Bé, així com de riure.
Sopes de pedres, saps?
Sí. Ja, ja, ja.
Clar, ja deuen tindre però... el seu propi Jordi Sánchez,
en canvi,
també.
Tu veus Bollywood, saps? I tens aquelles pel·lícules d'aquell indi que es fica salta per damunt dels edificis i dius, fuà, saps? És que Capitán América fa mania comparat amb aquest, saps?
Deuen tindre un Capitán Corea.
Clar. Clar,
bueno, per Capitán que... ja sona capitalista.
Clar, des del moment que tu et tanques, saps?
Deuen tindre compatriota o camarada, camarada nord-coreà, saps? En aquell cas.
No et pots ficar només a produir drames coreans.
Que bonic.
De la Guerra Civil. Que és possible que sigui això, eh? Que la majoria de cines siguin drames coreans de la Guerra Civil, saps?
Yeah. Nois, no, però jo realment aquí crec que la voluntat, vale, del líder nord-coreà realment és no, similar a les línies mestres que marcava també el president de la de Turquia, Erdogan, no? Que el que deia era que els joves realment s'havien de deixar de tanta tonteria, doncs, i tornar a les seves arrels, no? I anar i muntar a cavall, practicar espasa, totes aquestes coses que podrien definir, no? Una joventut sana.
Jo penso que ara portem ja unes setmanes parlant de Corea del Nord i podríem dir ja que ja podríem afirmar que Kim Jong-un ha passat ja a la fase de dictador boig, saps? De dictador
podríem
loco.
Podríem reafirmar-ho, perquè tu ja tenies la sospita.
Sí, sí, sí. Vull dir, jo ja ho vaig dir quan van prohibir els dos pantalons texans. Quan van... Vull dir, al final jo penso que ja està arribat a una fase on ja s'ha passat una mica amb els vials de Mercuri i que, bueno, pues, ja seria hora d'anar substituint-lo.
Sí, la veritat és que sí. Arnau, no sé si volaves a dir...
Ah, dels traïts. No, no, no. Jo estic completament, completament d'acord, eh? Perquè sí que és veritat, no? I ara, retornant al tema anterior, no? Aquest que dèiem de que, no, que les notícies aquestes dels mitjans occidentals costa una miqueta saber per on agafar-les amb el tema nord-coreà, doncs podríem dir que en aquest cas, no?
que m'ha fet molta gràcia, una frase, no, en la que deia que culpa d'això podria ser... que agafava el testimoni d'uns joves del país, vale, d'unes fonts sense especificar i que deien que no havien pogut contrastar, però tot i així te les posava allà, que deia que s'havia condemnat a uns mesos de reclusió a un centre de reeducament per tallar-se el cabell d'una manera perillosament similar al dels ídols del K-pop i per portar pantalons damunt dels turmells, suposem amb dobladillo, com tu, Adrià.
Sí, és veritat. Bueno, ara a l'estiu ja no cal, no? És un prou curs, els pantalons.
Ja no cal, exacte.
A Corea no, eh?
A Corea no. No pots anar
pantaló llarg curs. I de pan, eh?
Però, per exemple, Nobita està allà al costat. Sempre anava pantalons
curts. Nobita és japonès.
Va, però està al costat. Les modes no són continentals?
Ja, però si et prohibeixen fer una cosa...
I tothom va amb pantaló llarg tot l'any, sí, ja. Sí. I per banyar-se a la piscina no hi ha piscines.
No.
Hi ha piscina. Uà. No fa gaire calor, tampoc.
No. Bueno, a l'estiu sí, eh? Sí? Sí, un clima d'aquests siberiasses.
Vale.
40 menys 0 a l'hivern, 40 graus a l'estiu.
Ai, no tiris triples.
Ai, que és veritat.
No pots fer 40 menys...
T'ho prometo. Busqueu.
Menys 40 graus.
Que algú busqui el dato, per l'amor de Déu.
Parleu, la resta, vaig a buscar el dato.
Busca.
Home, a veure... Jo crec que farà temperatures extremes, però tirant més cap al fred, no? Tenint en compte la posició més... tirant cap al nord del país, dubto que arribin a 40 graus a l'estiu, si ben just hi arribem a Sevilla.
La temperatura més baixa s'ha registrat, que s'ha registrat mai a Corea del Sud.
Nord.
Del nord no hi ha dades.
Clar que... Oh, ja comença a manipular.
A veure, sisplau.
Com se nota que és d'un medi tradicional?
Jo crec que digues, Joan, digues. No podria ser d'aquestos que els Estats Units
22
diuen,
graus
si no
sota
sabem
zero.
El que és l'OVNIS.
22 graus sota zero a Corea del Sud. Per tant, a Corea del Nord ha de fer més calor, perquè està més cap a l'Equador.
Que te n'han fot. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum
I un grup d'elefants porta un any vagant per tot Xina i desconcerta una mica els habitants del país. Joan, ens expliques
sí, sí,
tu,
sí.
No, això dels elefants?
Aquesta música sembla la de l'Ali G, pot ser?
És la de l'Ali G?
No, però sembla al principi. Bueno, ara s'ha distorsionat cap a Turkmenistan,
sí.
Però...
Sí, la veritat. Armènia. Bueno.
Doncs sí. Bueno, pues, a la província de Yunnan es veu que porta ja uns dies rodant una manada de 15 elefants asiàtics. Els experts diuen que és algo normal. Vull dir, la notícia no té més rellevància que això, eh? 15 elefants roden per allà. Inclús durant la ruta un dels elefants ha parit, per tant eren 14 i ara són 15. I la qüestió és que els experts diuen que és normal aquestes migracions, però no s'esperaven, saps, que portessin 500 quilòmetres caminats. I la qüestió és que han recorregut una gran distància, saps, en busca de menjar.
Passant per ciutats i passant
per tot,
eh? Sí, sí,
sí. Com els jabalins de...
Barcelona.
Els senglars de Barcelona, que també baixen a la ciutat a buscar menjar, però aquests van de ruta, saps? Van fer el Camino de Santiago.
Sí, fan una mica sí. Un road trip.
Vale. Això no és lo graciós. Lo graciós és lo que ha fet el govern xinès per redirigir aquests, aquests elefants.
Què ha fet?
Han fet una sort de circuit, saps? Amb barreres... o sigui, si es desvien de la ruta, saps? Ficar-hi una barrera i punts d'alimentació amb plàtans, fruites, cacauets,
guai, no?
Perquè puguin anar pues, avituallant-se, saps?
És com una cursa.
Exacte.
Com... Hòstia, que guai, no?
I sí,
superinteressant
sí.
La proposta, Xina. És que sempre ens il·luminen amb propostes superinteressants. En lloc de fer-los fora, no? de com faríem aquí, tirar-los amb un helicòpter i després enviar-los al seu hàbitat, allà s'ho munten de manera original.
Aquesta sort de ruta, bueno, l'han fet perquè realment estaven causant destrosses. Vull dir, no només pel mobiliari urbà, perquè al final bueno, pues, un camió fa més mal a l'asfalt que un elefant, però quan passaven per un camp de blat o un camp de panís o es trobaven un silo de gra, mm-hmm. pues el rebentaven i el buidaven. Vull dir, pensa que són animals de gran tonelatge i, per tant, cada dia, pues, tenen gana.
Clar, clar, clar. Tenen un bon estómac.
Bueno, la bona notícia és que no és com la, no és com la balena que tenim atrapada al Mediterrani, que, bueno, pues, la seva sort ara s'està parlant de sacrificar-la i tal, sinó que aquests sí que tenen un punt d'arribada i que s'espera que s'arribi aviat.
Que també és l'Equador, o no?
Exacte, és l'Equador. Bueno, la qüestió és que la bona notícia és que la població d'elefant asiàtic ha rebut en els últims anys un creixement de quasi 100 exemplars. Vull dir, van passar de 200 a 300 exemplars en els últims anys. I això és algo positiu per una espècie que, doncs, bueno, cada cop s'ha vist més afectada per la desforestació i per, bueno, pues el canvi del territori, que recordem que Xina, entre les ciutats artificials, bueno, les ciutats aquestes ràpid que es construeixen i la indústria que tenen, doncs sofreix molt el que és el canvi del territori. I bueno, pues, la notícia no té més, vull dir...
Molt bé, molt bé. No, la veritat és que m'ha semblat molt interessant la proposta de Xina per reubicar aquests elefants al seu hàbitat natural. Arnau, t'he vist molt callat. Tens alguna cosa en contra dels elefants? Sembla que l'Arnau ha marxat, ha decidit que plegava, que la conversa no li interessava. I Serena...
No, disculpe, que coses de l'internet no us estic sentint massa bé. Llavors, per evitar ficar la pota, no?, i ficar-la tamany elefant, prefereixo mantindre'm al marge.
Vale, doncs, ben fet. De fet, ho podries haver fet des del primer... No, és broma. Molt bé, Joan, doncs... No, la veritat és que és una història molt bonica, amb un final, esperem que feliç.
Sí, que no acabi com Dumbo.
Que no acabi com Dumbo, és veritat. Quina drama.
Bueno, a veure, Dumbo acaba bé.
Com acaba Dumbo? Jo no sé com acaba Dumbo.
Bueno, Dumbo és droga, eh? Fins aquí me'n recordo. Veu elefants rosa per tot arreu.
Sí, i munta una banda criminal amb un ninot de fusta que li creix al nas i parla.
Bueno, aquesta part ja no la recordo, però la droga sí, no? Bueno,
sí,
crec que s'emborratxa.
S'emborratxa.
S'emborratxa. L'únic que veu elefant rosa quan s'emborratxa. Sí. I després em sembla que lo després ja és...
I bueno, i s'imagina que pot volar i tot això.
I després fan creure que pot volar, però en realitat no pot volar.
No.
I ressuscita la mare de Bambi.
Sí.
Els aristogatos es transformen en persona. Ve el Mowgli.
Però la mala vida els porta a fundar una banda que es diu Extremoduro i acaben morint de sobredosis.
I, doncs, el capitán Garfio acaba...
Recupera la mà.
Sí, recupera la mà tallant-li al Peter Pan.
Sí.
I no sé, crec que més o menys ja ho podríem tindre.
Un resum,
Jordi. El Jordi ens demana que acabem el programa ja. Sí, crec que avui hem fet un programa una mica distint.
Té raó.
I divers, i dispers. Amics, amigues, fins aquí la furla d'avui. Adéu-siau a totes i tots. Adéu, Joan.
Adéu, adéu.
Adéu, Arnau.
Adéu. Spotlight.